Bona tarda, són les 7. És dilluns 27 de febrer de 2012 i ens posem a punt ja per començar una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. En futbol, la 21a jornada a la tercera catalana ens deixa d'entrada l'empat a 2 de la Unió Esportiva Sitges ahir al camp de la Granada, un punt que, com deia Manel Rodríguez, en acabar serà bo en la mesura del que pugui fer l'equip en les tres properes jornades davant rivals teòricament més assequibles i de la part baixa de la classificació. I també ens ha deixat aquesta jornada 21 els 3 punts que ahir a la tarda va sumar amb Aiguadols al Suburense gràcies a la victòria 2-1 davant l'Olivella. Un Olivella que continua cué però que a poc a poc sembla que va guanyant confiança, sobretot amb la recent incorporació del Pichichi de Codro. Golàs, per cert, de Jonathan de Xilena i, com no, un nou golet del Pichichi Codro. D'aquí uns momentets, com sempre, en repassarem aquesta jornada futbolística. A la Lliga EVA de bàsquet, fins a dues pròrrogues es van haver de jugar a Saragossa dissabte al vespre perquè el Club Bàsquet Sitges acabés guanyant finalment d'un sol punt davant l'Estàdium Casablanca, 84-85. I a la primera catalana d'hoquei patins, el Club de Sitges va estar molt, molt a prop de donar la sorpresa i derrotar amb el líder Belllloc. Al final, empat a 5 i, per cert, una molt bona imatge la que van oferir els sitgetans. De tot plegat en parlarem en aquesta nova edició del Temps de Descompte, a la part final del programa, amb aquest vespre l'actualitat del futbol femení del Club de Futbol Sobrense, en companyia de l'entrenador Xavi Areu i la jugadora del primer equip, Núria Cubillos.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Imagina't menjar calçots al costat del mar. Vine al restaurant Bento de l'hotel Sunway Playa Golf i tasta els nostres calçots, la nostra carn a la brasa, la nostra patata al caliu, les nostres carxofes, la nostra crema catalana casolana. Vine i demana't una calçotada. Si vols reservar, truca al 93 894 1839, extensió número 3. Restaurant Bento, de l'hotel Sunway Playa Golf, al passeig marítim 92-94 de Sitges. Vine i gaudeix.
Web del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què és el web meteo.cat?
És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
Tota?
Posa'ns a prova.
Les prediccions del temps per a Catalunya.
Evidentment. Fins a 8 dies vista.
La pluja i els llamps en temps real?
I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
La temperatura i el vent?
Amb dades de 165 estacions meteorològiques.
I també els avisos de calor.
De pluges o de vent fort.
O de mala mar.
I a quina adreça era?
Moltes més dades i informacions a meteo.cat.
O truqueu al 012.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la Salut. Som-hi.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs, com diem sempre, els dilluns a la tarda els esports són protagonistes a la sintonia de Ràdio Maricel en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Venim d'una jornada futbolística, ho dèiem ara fa uns moments. Bé, a poc a poc sembla que es va clarificant la situació a la taula classificatòria d'aquest grup 12 de la tercera catalana, el Molanta més líder. De fet, no és notícia que el Molanta guanyi els seus partits i els tiri endavant. Ahir 3-0 davant les Roquetes, tot i que va haver de treballar, sobretot perquè al final dels primers 45 minuts el resultat era incert, era encara d'empat a zero. Malgrat tot, doncs, una nova jornada que passa i bé, una nova jornada en la que sabem i podem dir ja gairebé en un 90% que el Molanta serà campió de Lliga. A la segona posició, Toni, segueix aquesta lluita entre el Rodavilles, entre el Ribes, entre la penya jove, i no sé si dic que para de comptar.
Sí, sí.
Qui fiquem aquí?
Sí,
de més.
Sí, perquè no falta aquell passet, al Sitges li falta aquell passet, però de tota manera jo estic mirant la com va anar ahir realment la jornada i doncs he vist ràpidament doncs, que tan sol un equip va ser capaç de sumar de los que estan a dalt, a Can Contrari, que ha estat als Sitges. Los demés, ni Vilanova, tot aquests, cap va poder fer res.
Sí, potser l'Atlètic Vilafranca, la Fundació Vilafranca,
l'Atlètic, sí,
que va guanyar 1-5 a
sí,
Torrelles.
I de fet això ha certificat que està per sobre dels Sitges ara,
sí.
I que doncs, de ser un equip que estava pràcticament sentenciat, doncs ara és un equip que comença a respirar i que pot durar problemes.
Hi ha un triple empat a 31 punts entre l'Atlètic Vilafranca, Vilanova B i Sitges.
Sí, per això, aquests tres poden ser jutges i a més pot ser jutges d'aquesta taula classificatòria, doncs equips com el Sourense, que té que jugar amb tots els favorits, ja ha jugat amb els Sitges, uh-huh. El Sitges ha sumat un punt amb el Sourense, encara el Sourense té que jugar amb la Penya Jova, té que jugar amb el Rodavilles, té que jugar amb la Granada, té que jugar amb tot aquest, i doncs el Sourense està ara potser en el seu millor moment de joc perquè sap el que juga. I crec que a veure que sí que el Sitges ho té molt complicat, perquè ahir si hagués sumat els tres punts hagués donat un pas important a davant, ara estaríem parlant d'un Sitges ja una miqueta ficat en la pomada, però bé, jo penso que després de tot, tal com va anar el partit, el punt que va sumar el Sitges ahir va ser un punt molt important.
Deia el Manel en acabar que el punt seria bo, no?, en la mesura del que pogués fer l'equip, del que fos capaç de fer l'equip en les tres properes jornades. Ell parlava del partit amb el Capellades, del desplaçament que té d'aquí un parell de setmanes a Torrelles i després del partit aquí amb les Roquetes.
Sí, jo.
Si l'equip és capaç de sumar aquests 9 punts, doncs podem considerar o podrem donar com a bo el puntet d'ahir a la Granada.
Sí, jo crec que davant del Capellades aquí el Sitges té que fer els deudes, té que guanyar. Torrellenc és un equip que el Sitges ho té que sentenciar. Els 3 punts que va perdre aquí el Sitges amb el Torrellenc li està fent molt de mal al Sitges, perquè ara veríem un Sitges més a dalt, i té que guanyar-lo. I doncs la Roqueta és el que veig jo més complicat, no? Perquè és un equip que està reforçat.
Està en un bon moment.
Sí que se nota molt l'ausència de Codro, mm-hmm. Perquè Codro és un jugador que nota molt, es nota moltíssim, però bé, té molt bons jugadors i ahir doncs, el Sant Pere Molanta fins a la segona part doncs, no va poder guanyar a la Roqueta i fins i tot va tenir un penal a favor, i clar, amb l'1-0 un penal a favor, 2-0, doncs ja realment la Roqueta, tot i que va intentar, va acabar perdent per 3-0, però la Roqueta és un rival complicadet. Encara queda molta jornada, sí que el Rodavilles cada vegada ho té una mica més a prop, el Ribas com està allà dalt, però amb el Ribas, que ara li ve partits difícils.
4-3 ahir, amb el Vistalegre.
Sí, va patir amb el Vistalegre. El Vistalegre és un equip d'aquells que no agrada jugar, és un equip d'aquells que te fa posar els nervis realment
a flor de pell.
A flor de pell, sí. I realment doncs és un equip complicat. Però compta amb aquest Ribas, que ara té l'Olivella, que després tindrà el Vilanova. Té dos jornades difícils perquè jugarà al camp de l'Olivella, un Olivella que segurament estrenarà Xespa aquest dissabte que ve, i doncs un Olivella que després de lo que vam veure aquí al Municipal segur que al Ribas li posarà les coses molt difícils, perquè a mi l'Olivella, tot i que té una referència clara en l'equip de Manolo Cantos, que és Codro, doncs no té mal equip, té un molt bon equip, juga molt, molt ordenat en defensa, no se complica la vida, tot i que Manolo Cantos digui que ell el joc que l'agrada és dinàmic, és un equip defensiu, té una referència que és Codro i pilotes cap a Codro.
Sí, sí, ahir es va veure clarament que buscaven Codro per intentar, doncs, com a mínim, empatar el partit. Un partit que ahir el Sorensia va guanyar per 2-1 a Aiguadols davant aquest Olivella de Manolo Cantos, un Olivella que, certament, jo continuo pensant que malgrat aquesta millora en el joc i, si vols, en els resultats o en les prestacions ofensives, doncs ho té certament complicat, perquè l'Olivella ho hauria de guanyar pràcticament tot i esperar que equips com el Vistalegre, com el Torrellenc, com el Capellades segueixin en aquesta dinàmica negativa. Però bé,
sí,
queda encara campionat suficient, si es pot dir així,
queda molt, queda
per,
molt.
Per intentar salvar l'equip.
Tot i que dona la sensació que s'ha despertat massa tard, que ha anat a buscar jugadors importants massa tard, i ara realment els punts que porta per sota pesen, no? I tot això doncs marca. A més, la proposta de l'Olivella és claríssima. Si ara no tingués la referència de Codro, doncs jo no sé com ho jugaria, però la proposta és claríssima, és pilotes a Codro i buscar aquest home que te marqui el gol. Jo, per mi, la clau del partit d'ahir va ser que el Sorense va marcar els gols molt aviat. Al minut 3 Jordi Muñoz feia l'1-0 i al minut 46, el primer minut de la segona part, el Jonathan feia el 2-0.
Sí, sí, un golaç de xilena.
Un golarro.
Només,
no?
Pel gol del Jonathan ja
va
valer
la pena veure el partit.
Ja va valer la pena anar a la tarda a Aiguadols.
Sí, sí, i a més el partit va estar distret. El Sorense ara realment doncs és un equip molt compacte en defensa.
Un Sorense que va tenir fases brillants, jo diria,
sí, molt
fins
bones,
i tot.
De bon joc, bones triangulacions, se passava molt bé la pilota, i doncs a més un Sorense que fa una feina impressionant. Té un jugador com és el cas de Pablo, que potser no brilla tant en atac, però és un jugador que te treballa totes les pilotes, que
sacrifica
ja. El cas del Mario, que al final va acabar lesionat, el mateix Codro va lesionar a Mario, perquè és que si no lesionava a Mario, Codro no tocava una pilota, perquè tenia a Mario allà a sobre, i jo penso que el plantejament del Sobrens a partir de que ha començat a entrenar en Josu ha canviat moltíssim, que és un plantejament clar d'anar guanyant, d'anar a guanyar, d'assegurar molt la darrera i de realment buscar les triangulacions. I ahir el Sorense a mi me va agradar molt.
Atenció al calendari que té ara el Sorense, perquè juga, per exemple, dissabte que ve al camp del Vilanova B. És un partit exigent, com ho són tots, però probablement aquest un palet més, perquè el Vilanova B l'exigirà, sens dubte, al seu camp, als alumnes obrers. Després rep aquí l'Hortonenc, i té un altre desplaçament gos, com és Montserrat Igualada.
Sí, jo diria el més gos.
El més gos, sí.
Jo diria el més gos, perquè, home, Montserrat Igualada és un camp on realment... Doncs,
aquest seria el Doberman,
sí,
clarament.
Sí, seria ja el...
Ja que parlem de gossos.
El més difícil, sí, no? Sí. Realment. Sí, el que passa que, a veure, a partir de Vilanova, a mi...
Per cert, parlant de Dobermans, fa temps que no veig un Doberman.
Doncs ara
fa,
que ho
fa
dius,
temps que veig que no veig un Doberman.
Ara que ho dius, jo també, mira que veig gossos el dia, perquè escolta, veig moltíssim. Però Doberman no. De tota la raça menys Doberman.
Sí. Va ser una raça en el seu temps molt...
Sí, sí. Ara són els Bulldogs.
Sí, Bulldogs.
Bulldogs,
sí, sí.
Tan de moda ara.
Els Charlies.
Sí, sí, són Bulldogs francesos.
Vinga, deixem els gossos.
Sí, anem a parlar de...
Sí, sí, anem a parlar
de... El que realment interessa, sí, sí, que és la pilota.
Ens pertoca. Doncs bé, aquest desplaçament que té al camp de la Montserrat Igualada, diuen que és un camp tan, tan difícil.
És petit, és molt petit, és de terra, doncs allà tindrà molta
dificultat. La gent aperta molt.
De tota manera, tal com està jugant el Sobrens ara, doncs, no sé, el Sobrens és capaç de sumar allà, perquè jo veig que l'equip molt fet.
En dinàmica positiva.
Molt. El que s'havia demanat tant, que era aquella agressivitat o intensitat al joc, doncs el Sobrens és el que té ara. Mm-hmm. És un equip molt intens. Que
és un equip despert.
És despert. Sí, està molt despert. I doncs això és el que fa falta al camp del Montserrat Igualada. I al camp del Vilanova, del dissabte, doncs jo penso que el Sobrens pot treure molt, perquè el Sobrens és un equip més fet que el Vilanova. Està més fet per línies, té veterania i joventut per línia. En canvi, el Vilanova és més jove. Tan sol té algun jugador, com el cas de Juanma, que és més veterà, però juga en davant. Porter, com el Lolo, que potser doncs, també té un, molta
sí,
veterania.
Sí, té aquest punt d'experiència.
I aquest punt, no? Però el Sobrense crec que a Vilanova pot fer molt de mal, perquè ara és un Sobrense que sap el que juga, és un Sobrense que s'ajuda molt, és un Sobrense que treballa en totes les línies, que les línies s'ajunten quan se tenen que juntar i que s'obren quan es tenen que obrir. Doncs és un Sobrense que li pot donar la sorpresa a Vilanova i penso que la línia del Sobrense és força bona.
Mm-hmm. Avui, a la part final del programa, parlarem de futbol femení. Ens acompanyaran el Xavi Areu, que és l'entrenador del primer equip i també de l'Alevi Infantil, i la jugadora del primer equip, la Núria Cubillos. El Sobrense, que, com saben, continua mantenint aquests tres equips en competició, l'Alevi Infantil, el Sènior B i el Sènior A, en una jornada en què, bé, hi ha hagut una miqueta de tot, però ens quedem així d'entrada amb el resultat del primer equip. Aquest 0-1, aquesta derrota amb el Santa Eugènia, Toni, que complica una miqueta la permanència, diguem-ho així, del Sobrense.
Sí, perquè és un equip que vas guanyar fora, que aquí el problema del Sobrense és casa,
sí, sí.
És municipal.
Dues victòries únicament, les dues fora de casa.
Al contrari, sí. Doncs aquí s'ha aconseguit.
Hi ha una assignatura pendent, evidentment, que és Aiguadols.
Guanyar un partit a Aiguadols. Mm-hmm. I clar, jo penso que era el partit ideal per a guanyar-lo, però en fi, també cal valorar, i això ho parlarem amb la jugadora i l'entrenador, doncs valorar la trajectòria d'aquest equip, les dificultats que realment han viscut aquest equip.
Sí, entre jugadores que han marxat, jugadores lesionades, jugadores importants que han de sustentar l'equip, doncs que no poden jugar per problemes físics, evidentment.
I pensar que estem jugant en la comarca, la categoria més alta, exceptuant la Fundació Atlètic Vilafranca, que ja porta molts anys uh-huh. en el futbol femení, però un Sobrense que porta una història tan curta, jugar a la preferent és de valorar molt positiu. Per això seria molt interessant mantenir aquesta categoria, però no serà fàcil.
Bé, parlarem, com dèiem, a la darrera mitja hora del temps de descompte amb en Xavi Areu i la Núria Cubillos. De quins moments repassarem tota la jornada futbolística, una jornada futbolística que també ens va deixar ahir la victòria del juvenil A de la Blanca Subur, 2-0, va guanyar el Cornellà, però certament l'empresa està complicada. Perquè sí. El Nàstic, que continua líder, el Sant Boià manté de moment també la segona plaça. Nàstic, ara parlo de memòria, però em sembla que és així, són 48 punts, Sant Boià 43, Blanca Subur 40. Sí. Sí que tens la segona plaça a 3, però clar, tens el premi a 8.
Sí, clar, és que...
És una diferència, jo penso que...
Tant són un premi, no?
Sí, sí, clar. Recordem que només puja el
campió. Puja un, no promociona ningú, doncs clar, així està molt difícil. Sí que equips com el Vilanova, equips que ara es comencen a despertar, poden marcar una miqueta també el desenllaç del campionat, però 8 punts són molt punts.
Són molts punts.
És cosa de 3, perquè realment són els que poden apretar aquí, és el líder, el Sant Boià, i la Blanca Subur, lo de més ja n'hi ha una diferència de punts abismal, i doncs veurem què passa, però el que ho té ja molt bé i no s'ho deixarà perdre, segur, és el Nàstic.
Sí, el Nàstic té un avantatge prou important com per deixar, com deia el Toni, perdre aquesta gran oportunitat de ser campió i per tant de pujar de categoria. En fi, d'aquests moments l'Albert Lluís ens farà tot el repàs dels resultats de la Blanca Subur. Una molt bona jornada també pel que fa a la Lliga EVA de bàsquet, amb la victòria soferta, però victòria al cap i la fi del Club Bàsquet de Sitges, que dissabte al vespre jugava a Saragossa, a la pista de l'Estàdium Casablanca. Fins a dues pròrrogues va haver de necessitar el conjunt d'Edu Piñero per endur-se amb aquesta victòria per 84-85. A la fi dels quatre períodes el resultat va ser d'empat a 66, va haver un nou empat en la primera pròrroga amb 9 punts i a la segona pròrroga 9-10, el parcial va ser favorable en aquest cas al Sitges i per tant aquesta victòria d'un sol punt, 84-85, que deixa el bàsquet Sitges en el sisè lloc de la classificació amb 11 victòries i 9 derrotes, per tant amb l'objectiu de salvar la categoria més a prop, falten probablement 2-3 victòries per acabar d'assegurar la permanència. I en hoquei patins, també avui destacarem el bon punt que va sumar el Club Patí Sitges dissabte a la tarda davant el Belloc. Toni, una molt bona sensació la que ens va deixar amb el Patí Sitges, que va estar molt, molt a prop de donar la sorpresa i derrotar el Belloc, el líder. Però bé, qui no es conforma és perquè no vol. Ens quedem, repeteixo, amb la sensació que va donar l'equip i amb aquesta esperança, diguem-ho així, també de que l'equip es pugui acabar salvant. El que passa és que hi ha un resultat aquí d'aquesta jornada número 19 que no ens agrada gens, que és la victòria de l'Andorra a la pista del Reus Ploms.
Sí.
I això fa que el Petit Sitges caigui fins a la penúltima plaça.
Sí, sí, a més...
I ara és... t'obligui això a anar a Andorra precisament aquest cap de setmana a guanyar.
A guanyar, sí, sí, tens que anar a guanyar. Si ja t'obligava abans, a
sí,
t'obliga
sí, encara molt més.
A t'obliga el doble, no? Però, a veure, la sensació que va donar el Petit Sitges és que va ser superior al Betlloc. Per superior. Jo penso que el Betlloc se va trobar amb un dels Sitges que no se l'esperava, molt disciplinat, me va agradar molt. L'arbitratge no va estar a l'alçada del partit, per mi va perjudicar moltíssim perquè li va mostrar dos blaves als Sitges, i dos blaves representen dos penals, això marca molt. El que passa que va, escolta, va començar guanyant 2-0, va acabar capgirant un marcador de 4-2 i va estar a punt de guanyar el partit. Me va agradar molt la sensació del Petit Sitges, molt ben ordenat,
sí, sí,
en defensa.
I que important és, per exemple, un Isaac Martínez,
Isaac Martínez,
tres gols. Tot i que dissabte tenien la baixa del Jordi Pena,
Jordi
que també
Pena
és una referència en atac.
Sí, sí, és un jugador doncs que fa molt de mal, és un molt bon jugador i doncs no ho tenia, perquè és la gran referència que té el Sitges en atac. El que passa que jo penso que amb l'Isaac, tot i que encara ell diu que no està de tot en forma, doncs quan aquest jugador estigui en forma,
sí, sí,
realment pot ser importantíssim pel Petit Sitges. Llàstima que l'Isaac ha arribat una mica tard. Llàstima, perquè
sí,
s'ha llançat tota una primera volta. Però bé...
Clar, era... el que passa és que la circumstància d'ell personal,
clar,
doncs, li impedia estar aquí, amb l'equip.
Llàstima
és
això,
és
no? Perquè tu tens un jugador com l'Isaac i doncs, passa el que passa, va passar el dissabte. Me vaig quedar amb aquesta sensació que l'equip va donar la cara en tot moment, que va ser superior al Betlloc, que era el líder, i a més jo penso que amb una miqueta més de caliu la pista, més gent, perquè faltava gent, amb més gent, doncs aquest Petit Sitges podia haver guanyat, que de fet va estar a un res,
sí,
menys
sí,
d'un minut de guanyar.
Sí, sí, 5-4
faltava
minut,
res,
sí, sí,
l'últim minut.
Llàstima, però bé, davant tenia el líder, tot s'ha de dir, el Betlloc
sí, sí,
és un dels grans equips d'aquesta primera catalana i evidentment gran favorit per ser l'any vinent a la primera nacional catalana. Però bé, no llancem la tovallola, com es diu en aquests casos. Ara s'ha d'anar a Andorra i intentar sumar la victòria que donaria, si cal, més esperances de salvació amb aquest equip del Club Petit Sitges. Molt bé, feta aquesta prèvia, seguim endavant, ens hi posem ja amb la jornada futbolística. A punt, per tant, de conèixer ja els resultats del cap de setmana, matèria futbolística, com els dèiem ara fa uns moments, resultats dels equips de la Blanca Subur, ho comentàvem també ara fa uns momentets, aquesta victòria del juvenil A, ahir 2-0 davant el Cornellà, que continua deixant la Blanca en tercera posició per darrere del Sant Boià i del Nàstic de Tarragona. Tant el Nàstic com el Sant Boià van guanyar els seus respectius partits, per tant, la Blanca, com dèiem, tot i aquesta victòria 2-0, repetim ahir el Nou Pinsbens davant el Cornellà, manté aquesta tercera posició a 3 del segon i a 8 del Nàstic de Tarragona. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, comencem destacant aquest resultat, bueno, aquesta victòria 2-0 del juvenil A, 3 punts, que evidentment són molt importants, però l'empresa, com es diu en aquests casos, és difícil. Bàsicament, sí, bàsicament perquè el Nàstic té una diferència important.
És com a primera divisió.
Ah, això mateix. S'ha de seguir lluitant, evidentment.
Sí, i tant.
Perquè no es pot desaprofitar aquesta oportunitat, però el Nàstic està molt fort, el Sant Boi
sí,
també,
sí,
i la Blanca, com dèiem, ara està atenta a que tant el Nàstic com el Sant Boi puguin deixar-se algun punt pel camí.
Bueno, ahir, sense fer un gran partit, la Blanca ha dominat el marcador, que és el que importava a la fin i al cap. S'han dut els 3 punts i a seguir. Estem aquí, mira, a veure què passa.
A veure què passa, molt bé, seguim endavant.
El juvenil B, Igualada 2, Blanca Subur 0. Una A és una A, i la Blanca li va faltar la potència per apretar. Cadeta A de preferent, Blanca Subur 0, Sant Cugat 3. Un tercer molt fort, ens ha guanyat clarament. Cadet B, Ribes 3, Blanca 0. Contra una és molt difícil puntuar. Infantil A, Viladecans 2, Blancasubur 8. Partit de net color visitant, que amb gols ha demostrat la seva superioritat. Infantil B, Blancasubur 8, Bas i Torrella 0. Partit de net color local amb una gran segona part. Infantil C, Bas Espirall 3, Blancasubur 0. Al camp del líder les han passat canutes. Alevin A, Blancasubur 5, Mariana Poblet 4. Partit molt disputat entre dos forts equips. La Blanca ha encertat més la porteria contrària. Alevin B, Vilanova 3, Blancasubur 4. Bon resultat a Vilanova, amb un bon partit dels nanos que s'han currat molt el resultat. Alevin C, Bas Espirall 5, Blancasubur 2. Partit dominat per la major força física dels locals. A la 20D, Blancasubur 9, Martinenca 2. Partit completament dominat per la Blanca, que no ha tingut cap problema per golejar. A la 20E, Bas Urèrdola 5, Blancasubur 4. Es va perdre per la mínima en un partit molt disputat. Benjamin A, Mascatarro 5, Blancasubur 3. Partit molt entrebancat. La Blanca ha posat el joc i els locals els gols. Benjamin B, Blancasubur 5, Anoia 5. Resultat bastant just per lo vist al camp. Tots dos han buscat la victòria. Benjamin C, Mascatarro 1, Vilanova 9. Complet domini de la Blanca amb gols de tots colors. Benjamin D, Blancasubur 3, Vilanova 3. Un avorrit partit sense guanyador, ja que tots dos equips han fallat molts gols. Per últim, el campionat local del Nou Pisbens, amb promeses, Hotel Palou 4, Remax 4, Construcciones Xeixo 2, Pastisseria Serrarols Nin 3, Can Gregory 3, Sixa 5, i Òptica Holandesa 7, Interarmaris 2. I en Pitufos, Begudes Adell 4, Restaurant Triana 10, Camping Sitges 4, Newton Informàtica 1, i Hotel Estela 2, les Magnòlies 4. Tot això és el que hi ha si no llueve.
Doncs fins aquí, com ens deia ara l'Albert, aquest repàs de marcadors dels equips de la Blanca. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bona setmana.
Adéu-siau,
bona tarda.
Adéu, adéu.
Una jornada que també ens deixa en futbol femení, per exemple, amb els tres marcadors dels equips del Suburense, l'Alevi Infantil, que no va poder plantar-li cara al Reus, el líder, va guanyar el Reus per 2-11 al Municipal d'Aiguadols. Sí que va guanyar el Sènior B, que ho va fer per 3-0 davant el Club Deportiu Unribes. I en partit de la 19a jornada, el primer equip continua amb aquesta assignatura pendent, com dèiem, el Municipal d'Aiguadols. Va perdre 0-1 davant el Santa Eugènia. Com dèiem, avui el futbol femení també serà protagonista a l'edició d'avui dilluns 27 de febrer del Temps a Descompte. A la darrera mitja hora saludarem Xavi Areu i Núria Cubillos. Més futbol d'aquí uns moments, resultats i classificació i cròniques del Sitges i Suburense, el grup 12 de la tercera catalana. Aquesta 21a jornada que ens deixa, com dèiem, l'empat a 2 de la Unió Esportiva Sitges ahir al camp de la Granada i la victòria 2-1, la que va aconseguir el Suburense ahir a la tarda a Aiguadols davant l'Olivella. En farem la crònica, com cada setmana, d'aquí uns moments, però, resultats, classificació, com queda aquesta tercera catalana dominada una jornada més pel Sant Pere Molanta i en què... Bé, aquesta segona posició amb aquesta promoció d'ascens continua estant, doncs, força cara. Els marcadors de la jornada 21, Torrellenc 1, Aleti Vilafranca 5, Riu de Villes 4, Vilanova B 0, La Granada 2, Unió Esportiva Sitges 2, Capellades 3, Anoia 3, Espirall 1, Hortonenc 1, Sant Pere Molanta 3, Les Roquetes 0, Penya Jove 3, Montserrat Igualada 0, Ribes 4, Vistalegre 3 i Suburense 2, Olivella 1. Líder Sant Pere Molanta, 58 punts, a 15, i en segona posició el Riu de Villes, que en suma 43, 41, i tercer el Ribes, 37 la Penya Jove, 34 la Granada, 31 punts a l'Eti Vilafranca, Vilanova B i Unió Esportiva Sitges, que és 8è, 28 punts per la Roqueta i Montserrat Igualada, 27 per Sobrense, que és 11è, 25 per Espirall, 23 per Anoia i Hortonenc, 21 per Capellades, i tanquen la classificació i, per tant, hores d'ara, en zona de descens directe, el Torrellenc amb 20, amb 16 el Vistalegre i l'Olivella Cué amb 13. Ahir al migdia el Sitges jugava al camp de la Granada, partit que va acabar, com dèiem, amb empat a 2, Toni, i com deia el Manel, en acabar el partit, en aquest punt serà bo o no en la mesura del que l'equip sigui capaç de fer en les properes jornades en les que teòricament té rivals, si se'ns permet, més assequibles.
Sí, sí, sí. No, estic d'acord amb això, no? Que és un bon punt sempre i quan doncs, fas la feina després, no? El que passa que jo sí. Filmava els tres punts.
Tu ets el pensament de que a l'equip potser li falta...
Sí, el passet.
Sí, sí, aquell pas, no?
Cada vegada que fa falta donar aquell passet, no es dona, no es dona. I és el que va passar ahir. Ells van marcar aviat, el Sitges sempre va anar per darrere, i jo et deia, i de fet el Sitges va marcar massa tard ja, jo deia, si el Sitges aconsegueix empatar, guanya el partit.
Jo crec que aquesta és una de les claus, que els gols del Sitges van arribar tard.
Tard, sí, sí, sí. Sí, sí, l'equip doncs, va reaccionar, va tenir ocasions, fins i tot per guanyar el partit.
Sí, sí, sí. Sí,
i és més que... clar que la Granada, no? Però no va entrar la pilota, i quan la pilota entra no és gol, no? Jo penso que si el Sitges acaba marcant més aviat, el Sitges ha portat els tres punts, perquè la segona part va ser diferent. N'hi ha jugadors doncs, que van desaparèixer, parlo de la Granada, i el Sitges doncs, va aguantar força bé. El que passa que ahir no va ser un dia en la que es podia destacar tot l'equip del Sitges. Ahir va ser un dia en què el jugador semblava que li faltava quelcom més.
Sí, que no es trobava massa còmode al camp.
No, no estaven còmodes. No estava. El rival no era un rival d'aquells còmodes pel Sitges.
Bueno,
no?
Ho deia el Manel també, ara ho escoltaran, que la Granada va tenir doncs, aquella virtut de tapar una miqueta el joc
punt,
de creació
el punt de referència del Sitges, Sitges
al mig del camp ahir doncs, Héctor, Almela doncs no el pas aquell que deies
sí,
tu,
el
no?
Passet,
el
sí,
pas endavant
sí,
faltava.
Sí, faltava aquell passet, no lo va donar i doncs se va tenir que conformar amb un punt. Després de veure com anar la jornada, aquest punt és bo, però és poc. És poc perquè aquí has perdut molts punts. Si tu no arribes a perdre el partit amb el Ribes, aquest punt guanyat és molt bo. Però si vens de perdre tres punts tan important amb un rival directe com el Ribes, que ho tens per sobre, doncs, clar, és molt poc. I a més tampoc equilibres la balança amb la Granada perquè queda per amunt, per sobre teu, no? Per això és poc.
És evident que, clar, aquí ens trobem cada setmana que la lectura la podem fer de dues maneres. El punt d'ahir a la Granada, doncs, és bo, és fantàstic, és un camp difícil,
sí, és un punt.
És un dels equips forts avui, a dia d'avui d'aquesta tercera catalana, però si tu vols aspirar a alguna coseta més, el punt potser
és poc. Perquè vens de perdre aquí tres punts.
I cada setmana ens trobem una miqueta en la mateixa tessitura, vull dir que pot ser una doble lectura.
Clar, i és el passet aquest que jo dic, perquè ve el Ribes aquí i tens que guanyar-lo per donar el passet, no ho guanyes i no dones el passet. Vas a la necessitat de sumar els tres punts perquè un és bo, però és poc. Tens que donar aquell passet, no ho dones. I estàs allà. És el que l'ha faltat al llarg de tot el campionat al Sitges, donar aquell passet endavant. I no ho dona quan ho té que donar. Es perd punts aquí, i al municipal s'han perdut molts punts, i això doncs, passar factura. Parlàvem fa, en la introducció del programa, doncs, del Torrellenc. Són tres punts que el Sitges no t'ha faltat moltíssim.
Sí, sí.
Molt, molt, molt. Perquè és un rival, doncs, que està allà baix i que tu no pots perdre mai amb ell, i més al Municipal d'Aiguador.
És que tu ara fas la vista enrere i, clar, doncs, aquests tres punts del dia del Torrellenc,
el de Vilanova,
el dia de Vilanova que tu te'n vas al descans guanyant 2-0 i acabes perdent 2-4, el dia de la Fundació Vilafranca que tu vas guanyant 3-1 i al final t'acaben empatant, són punts que ara l'equip necessita.
Clar, clar, i és això, i clar, i tu vas a la Granada, sumes un punt, és un camp difícil, en un partit que no te surt del tot bé perquè el rival és incòmode de jugar, i doncs sumes un, però és poc. És poc perquè no has donat el pas aquest que tenies que donar, perquè sempre portes un pas enrere. I clar, és això, no? El que passa és que aquest Sitges té que fer-lo bo, com diu el Manel,
sí, sí,
guanyar els tres partits que té ara, ser una miqueta, una miquetona més regular, una miqueta més regular, li falta aquella miqueta,
sí,
de regular.
Sí, aquest puntet de regularitat.
I doncs això realment és el que el Sitges té que fer. I ara anar partit a partit, mirant sempre cap a dalt, però partit a partit.
Sí, sí, i esperant que els de dalt, doncs, puguin punxar,
sí,
es puguin deixar punts.
Sí.
Riu de Villes, Ribes, Penya Jove, La Granada, l'Eti Vilafranca, Vilanova B...
Sí, i a més, té ell que tingui en compte que tots aquests equips que estan per sobre dels Sitges, doncs, d'alguna manera tenen que jugar entre ells i es trobaran equips que ara estan revifant.
Sí, sí. És evident que ni el Riu de Villes, ni el Ribes, ni la Penya Jove, ni la Granada, ni... Vaja, els equips que té ara per
guanyaran
per tot, guanyaran tot.
Guanyaran tot, eh? Tindran derrotes i algunes,
sí, 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 sí,
fortes, eh? I compta amb el Ribes, que ara té dos partits molt difícils, perquè té l'Olivella. L'Olivella a mi me va causar bona sensació. Sense fer res de l'altre món, té una referència, que és Codro, que en qualsevol moment te la,
sí,
pot clavar.
Sí. Era així, era així.
I doncs això donarà emoció en aquesta recta final, sempre i quan els Sitges miri cap a dalt. Miri cap a dalt sempre i faci la feina.
Ahir, com dèiem, a la Granada empat a dos. Va començar marcant la Granada amb gol d'Ubiols, una centrada que venia des de la banda esquerra i Ubiols, probablement massa sol, el segon pal va rematar de cap i va donar aquesta primer avantatge al conjunt de la Granada. Va empatar els Sitges, més o menys a la mitja hora de joc. Carlitos va enxampar una pilota a l'interior de l'àrea i va establir aquest empat a un, però la Granada va tornar a marcar. Una jugada, bé, una petita errada també defensiva del Sitges, que va permetre al conjunt local avançar-se al marcador amb aquest 2-1 i anar al descans amb aquest mínim avantatge de 9. I com dèiem, Toni, probablement l'empat del Sitges va arribar massa tard, no? Va arribar ja passat el minut 80, un penal que la Granada, doncs, es va queixar perquè van entendre que hi havia potser més falta del jugador del Sitges que no mans del jugador de la Granada, però en qualsevol cas l'àrbitre ho va tenir clar i va xiular als 11 metres. Quique no va fallar, va establir l'empat a dos, quedaven encara, doncs, 7-8 minuts ben bons.
Sí.
El que passa és que el Sitges no va ser temps.
No
va ser temps.
No, perquè
ho va intentar, amb xuts des de fora de Carlitos.
Sí, sí, lo va buscar.
Intentant entrar per bandes, però ahir potser no. L'equip no va estar lo suficientment fluid.
Sí, va faltar aquella miqueta de punteria i aquella miqueta de més, no? L'equip la va faltar.
Bé, mèrit també de la Granada, evidentment.
Perquè va tapar, sí, molt bé els espais, saber... i sobretot els jugadors referència del Sitges, no? I els punts de contacte o els punts d'inici de jugada del Sitges. Al final és això el que tu dius, no? Va faltar una miqueta més.
Una ocasió molt clara també del Gorka a la segona part, un xut que
impressionant.
Que se'n va anar massa alt, però era una ocasió clara.
Era claríssima. És que, de fet, si mirem les ocasions que va tenir un i l'altre, el Sitges va tenir més ocasions que la Granada.
Sí. Estem d'acord.
I podia haver guanyat el partit.
Sense
jugar un bon partit, podia haver guanyat els tres.
Sempre tenies aquella sensació de dir, bueno, el Sitges, malgrat tot, pot guanyar el partit.
Sí. Sí.
No va arribar a temps, però com a mínim el gol de penal de Quique va salvar amb aquest punt ahir a la Granada. Hora de fer valoracions. Manel Rodríguez, com sempre, ens atenia. I bé, tenia les seves sensacions després d'aquest empat d'ahir a la Granada. Un bon punt, repetim una vegada més, si el Sitges és capaç de treure bons resultats en les properes jornades.
Bueno, penso que és un punt important, un camp difícil. Veníem a guanyar, no ha pogut ser. Ho hem intentat, ho hem provat, però bueno, a la primera part
Penso que hem sortit una miqueta espessos, l'equip no s'ha trobat còmode durant sobretot els primers 20-25 minuts. Tot i així teníem l'empat a la mà i bueno, amb una jugada una mica desgraciada ha vingut el segon gol d'ells. I la segona part, penso que des dels primers 5 minuts ha sigut tota nostra, amb ocasions i amb bastanta intensitat i bueno, no ha pogut ser.
L'equip se l'ha vist avui amb manca d'espurna.
Jo no diria. Jo penso que l'equip ha tingut moments millors durant el partit i moments pitjors. Ha hagut algun moment que no hem estat massa còmodes, ja torno a repetir. Jo penso que ells a la primera part ens ho han fet molt bé, ens han tapat totes les vies de joc i ens ha costat molt entrar en joc. I a més és un equip que quan entra en joc li costa acomodar-se al camp. Bueno, ells també juguen i jo penso que ells han plantejat molt bé el partit i han tingut la sort dels gols, diria jo, no? Sobretot el segon, perquè ha sigut una jugada que en principi no tenia gaire perill. Bueno, a la segona part jo penso que l'equip ha posat més intensitat, no pel joc, perquè tampoc ha sigut un joc massa vistós, però sí, almenys jo penso que l'equip ha creat ocasions, han tingut molt de control, ells pràcticament no han arribat i ha sigut el segon i hauria pogut ser el tercer.
Potser queda aquella sensació de que avui aquí el Sitges podia guanyar, no?
Sí, home, sempre pots guanyar tot arreu, però també pots perdre. Clar, és una sensació que la Granada no és un rival fàcil, aquí no ha guanyat tothom, ni molt menys, vull dir que per algú estarà on estan. Bueno, sembla que nosaltres tenim la facilitat de guanyar a tothom. Bueno, ho intentem, a vegades surt millor, a vegades surt pitjor. Avui jo penso que l'equip ho ha intentat, el que passa és que ens ha faltat una mica de tranquil·litat, una mica de control de pilota, la pilota ha anat molt per dalt i això no ens ha beneficiat en absolut i et torno a repetir, sobretot a la primera part ells ens han tapat bé i ens han creat molts problemes a la sortida de pilota. El vent també ha sigut un factor que encara que no ho sembli ha sigut bastant determinant, la pilota no podies calcular massa bé mai on queia perquè sempre aquestes ràfegues d'aire te la belluguen i això, bueno, totes aquestes cosetes doncs sí, fan que l'equip hi ha hagut moments que no se l'ha vist massa dintre del partit, però també hi ha hagut moments que se l'ha vist bé, vull dir, a la segona part hem tingut un rato que hem tingut ocasions i hem tingut possessió, hem tingut intensitat, a vegades ens falta una mica d'experiència i això ja ho sabem i, bueno, i a vegades doncs, l'equip tampoc està al 100% sempre, no? Però bueno, jo penso que el resultat d'avui més enllà d'això és un resultat, jo diria que just, i no és un mal resultat. Aquest resultat és a la primera volta, el tercer partit de Lliga, i el dones per bo. Avui sembla que perquè has perdut 3 punts i tal, però bueno, has perdut 2 punts, però bueno, això és una lectura que es pot fer depenent molt del que vinguin ara aquests 3 partits que venen, no? Com són a casa amb el Capellà, a la Camp del Torrellenc, i un altre cop a casa amb les Roquetes. Jo penso que si som capaços de treure 9 punts, aquest resultat d'avui és bo.
M'ha donat la sensació, Manel, que l'empat arriba massa tard, si no aquest partit és guanyar.
Sí, però ha hagut un penal abans, molt clar, que no l'àrbitre no l'ha volgut pitar. Després ha hagut una jugada del Gorka Sol que per desgràcia no ha tingut la sort de ficar-la dintre. El porter ha fet una parada al Carlos increïble. Ha sigut 3 ocasions molt, molt clares per haver-se posat per davant el marcador abans, realment. Això és així. Passa que, bueno, el que diguem, sempre no entren i quan no entren doncs no pots fer res. Vull dir, així com a la primera part, tret del gol, jo no recordo opcions nostres clares d'arribades, tret d'un xut del Cortés, a la segona part jo penso que l'equip sí que ha tingut ocasions per emportar-se el partit. Jo penso que ells, a més, s'han passat un quart d'hora davant l'hora, quasi, vull dir, molt enrere, ja fent canvis i perdent temps, ja se'ls ha fet el partit molt llarg.
Sé que tu no creus en això, eh? Però sempre no falta la miqueta per donar aquest passet.
Sí, no és que no hi cregui, és la realitat. A vegades falta, doncs això, avui, si guanyes aquí, doncs és evident que tu mires d'una altra manera. Però, bueno, tornem a allò d'abans. Quedant el que queda de Lliga, tampoc ens podem ara pensar que s'ha perdut res. Hem empatat aquí i és un resultat i com li he dit abans, molt correcte. Tal com ha anat el partit, amb el 2-1, home, ells han més començat la segona part, han tingut un fallo darrere que ens haguéssim pogut sentenciar, i no ho han fet, i, bueno, i al final han tret els dos punts. Han tret un punt que bueno, que dintre del que cap, si, torno a repetir, si som capaços de sumar 3-3 en els propers partits, sempre no guanyaràs, ni nosaltres ni ningú. Per tant, en aquest context hem de pensar que el resultat és un resultat correcte. Que veníem a guanyar, en la intenció de guanyar, sí. Que portem tota la setmana parlant que és un partit que s'ha de guanyar, també. Però també ens hem trobat un rival que ha jugat, que ha utilitzat les seves armes i se li ha de reconèixer. I home, nosaltres no som infal·libles. És evident que els rivals també juguen i també tenen les seves propostes al camp, i avui jo penso que ells a la primera part sobretot ens han tallat molt bé les vies de joc nostre, ens han complicat molt el Quique tenia el 20 a número sobre el número 20 a sobre del Quique, després els dos pivots nostres estaven molt tapats, la sortida de pilota no era fàcil, no hi havia mai ningú en condicions de rebre tranquil i jugar. Ells ho han fet bé i han tingut, torno a repetir, que quan els hem empatat el partit, que semblava que llavors el partit el teníem nosaltres, ha vingut el gol amb una jugada puntual molt tonta, que això també és una mica producte del que dèiem, no? De que a vegades tenim aquest pèl de desgràcia o d'immadurés que ens fa doncs, donar un passet enrere, a vegades donem dos endavant i un enrere, no? I aquest és una mica el però d'avui, perquè si no el partit evidentment se l'haguéssim emportat.
Doncs aquesta era l'anàlisi que feia Manel Rodríguez d'aquest empat, d'aquest punt que aconseguien ahir la Unió Esportiva Sitges al camp de la Granada després del 2-2. I bé, repetim una vegada més, depenent del que pugui fer l'equip en els tres propers partits, que són, evidentment, Capellades, Torrellenc i les Roquetes, Toni, és un calendari aquest, no direm que més benèvol, però l'equip ara, és cert, ha tingut el seu particular turmalet.
Sí, sí. Ara és un calendari per respirar una miqueta més i per anar partit a partit sumant els 3 punts. Mm-hmm. És un calendari de 3 punts, 3 punts, 3 punts.
Sí, sí. Si som aspirar, capaços de sumar 3-3...
Exacte. Si vols aspirar, està a dalt. Mm-hmm. Per això tens que sumar de 3-3. Capellades és un equip que està en hores baixes, es pot guanyar, però tens que guanyar-lo. També venia aquí en hora baixa al Torrellenc i ho vam fer internacional. No? Mm-hmm. Després ve el Torrellenc, al seu camp. És un camp que a mi no m'agrada gens. No m'agrada com està destruït aquell camp, però bé, el Sitges té que anar allà i guanyar, i després potser el partit més difícil, però també és a casa, que és amb
la
Roqueta. Mm-hmm. Si ja el vas guanyar al seu camp, jo crec que el Sitges lo guanyarà aquí bé.
Sí, bueno, és evident que no és el mateix Roquetes de la primera volta que el que es trobarà ara a la segona. És un equip que ara doncs, s'ha recuperat, que sí que ha perdut aquesta última jornada al camp del líder, al camp del Sant Pere Molanta, però repeteix, és un equip doncs, molt més recuperat,
sí,
i
sí,
molt més eficaç, si es pot dir així.
Sí, a favor dels Sitges, davant d'aquest partit, de les Roquetes, home, té molts jugadors de les Roquetes, n'hi ha rivalitat entre companys, mm-hmm, perquè ells tots viuen per allà, i doncs això pot ser un punt positiu de cara a aquest partit,
sí,
pel Sitges.
Sí, diguem que hi ha aquell plus de motivació, si es pot dir així.
Que surten molt motivats, sí, perquè sí. Diu, jo us guanyaré...
Que aquesta motivació no suposi sobreaccionar citació, que a vegades també això passa factura.
Sí, a vegades passa factura, però bé, a les Roquetes se va portar molt bé el partit que es va jugar
sí,
allà.
Sí, sí, va ser un partit molt...
Molt, molt còmode pels Sitges, sí. I si el Sitges juga aquí igual, tot i que ara és un Roquetes diferent, mm-hmm, però clar, abans era un Roquetes amb codro i ara és un Roquetes sense codro.
Sense codro, sí,
i clar,
sí, sí.
Això també es nota.
Com l'acabarà afectant, si és que l'acaba afectant, definitivament. Sí. Aquesta és la lectura a l'inversa que fem amb l'Olivella, no? Li serà suficient a l'Olivella la incorporació del Codro per acabar salvant-se? Sí? No? Veurem.
De fet, porta dos partits i ha marcat els dos partits.
Sí, sí, sí.
I
sí,
la
sí.
Prova també...
No, ell l'eficàcia no l'ha perdut, evidentment.
No, i a més me quedo amb una cosa. Em sembla que és el primer partit que la Roqueta s'acaba sense marcar gol i no té Codro.
Sí, sí, sí. De les últimes jornades, sí.
Sí,
de les últimes jornades, segur.
I no té Codro. Mhm.
Bé, l'Olivella que ahir va jugar al Municipal d'Aiguadols, Toni, va acabar perdent amb el Sobrense, amb un bon Sobrense.
Sí.
Un Sobrense sí. Que va marcar en moments claus, al minut 3, un gran gol de falta de Jordi Muñoz, i el golaç, evidentment, en majúscules, el que feia Jonathan, pràcticament començar la segona meitat.
Sí, sí, sí.
Aquesta gestió del marcador li va servir al Sobrense per tenir bons minuts, per anar madurant el partit davant l'Olivella, que és l'Olivella de sempre.
Sí,
un equip que lluita, que no dona cap pilota per perduda i que ara té una referència clara, que és el Codro al davant, un Codro que va estar anul·lat pràcticament per un marcatge sobri que li va fer al Mario, fins que va arribar la jugada de la lesió del Mario, no? Una jugada, entenem que l'àrbitre aquí li va perdonar la targeta al Codro. Bé, fèiem broma, no? En acabar el partit, el Codro va pensar, bueno, aquest tio m'està amargant l'existència.
Me'l trec de sobre,
però
si vull marcar.
Però evidentment va ser una acció que va mereixer targeta i que l'àrbitre ahir... Sí, l'àrbitre mereixeria un capítol a part, no? Un àrbitre que en determinats moments tot s'ha de dir, les targetes, faltes clares, faltes evidents, que deies, bueno, com pot ser? Com pot ser? Tu pots equivocar amb un fora de joc, però amb faltes tan evidents d'agafar la samarreta per darrere o una puntada, no mostrar la targeta, clar. Quan xerrem i quan protestem i quan veiem moviment a les banquetes, sí que anem cap allà i fem el mil homes, eh?
Sí.
Perquè ahir, per exemple, li va cridar l'atenció al Josu, després ho escoltarem, perquè el Josu va queixar una miqueta de que, bueno, ell no podia estar allà a dret i la banqueta arriba al sí. Per què, no? Vull dir, aquestes diferències. Vull dir que a vegades estem més per bestieses que no per... accions que són clares, evidentment, de faltes i no se sancionen com s'han de sancionar. O el que va passar també, que va impedir al Sobrense fer
canvis
quan només en portava 3. Saben que
sí,
en aquestes categories es poden fer fins a 5 substitucions.
Sí.
El Sobrense n'havia fet 3, volia fer una quarta i l'àrbitre va dir no, ja heu fet les 5. Bueno, però senyor, vull dir, vostè no ho té apuntat, això? No s'ho ha apuntat? Però bé, què hi farem?
Sí, sí, molt malament. Molt malament, Pitu.
Ja et dic, tu et pots equivocar amb
cosetes, molt malament.
No? Amb un fora de joc.
És que enganxar la samarreta de la manera que enganxava, no s'olà ni falta, no s'olà ni falta,
sí,
és
sí.
Que ja no és la targeta, és que no s'olava ni falta. Molt malament, l'àrbitre va estar molt malament. Jo penso que no va ser...
Clar,
no,
aquest és el que deia el Josu, no? Vull dir, jo volia també fer el canvi, vull dir, volia donar descans al Pablo, que
clar,
estava
que,
fos.
És que cada entrenador s'ha de gestionar molt bé el seu equip. Josu és un entrenador de los que no fa falta que apunti molt, perquè jo vaig veure un que apuntava i per mi va fer un missal, que va ser el Manolo, i en canvi el Josu, doncs, ell gestiona molt bé els minuts dels seus jugadors i sap quan té que bé. Ell tenia un canvi clau, que li podia haver donat. En aquest moment el Pablo estava fos.
Sí.
Estava fos, havia treballat moltíssim. Doncs potser posar un home de refresc en referència a Pablo, doncs li podia haver donat aquella frescura al Sobrense i aquella arribada final. Doncs que li va faltar potser en l'últim moment aquella frescura. Doncs aquest senyor no va voler que el Sobrense fes el canvi quan tan sol havia fet 3 canvis. És que són coses molt greus de l'arbitratge i que perjudiquen la feina d'un equip. El Josu ha estat treballant tota la setmana tot això. Doncs aquest senyor, amb aquesta tonteria de no apuntar bé, que és greu, doncs els canvis va perjudicar totalment el Sobrense en tot, i sobretot al seu entrenador. Doncs penso que són coses que es tindrien que mirar molt aquest senyor que estava apuntant allà, el senyor Sastre, estava apuntant allà, que és el que en aquell moment estava com a referència de la Federació d'Àrbitres, apuntant i agafant anotacions. Tot això ho tindrien que recalcar molt, perquè l'arbitratge d'ahir se'l va escapar, va ser l'opció del partit. El partit va ser distant, molt maco,
però
amb un pèssim arbitratge.
És cert, és cert. Va arribar el 2-1, gol de Codro, en el moment ja que no tenia el Mario al damunt. Va sortir el Galetti, aquest el que deia el Josu, no? Li va costar 5-10 minutets allò, perquè clar, el Galetti ve d'inactivitat competitiva i física també. Però bé, finalment es va sentar i també va portar el seu granet de sorra al mig del camp. El golet de Codro, que no falti, 2-1, moments allò potser d'agòbio del Sobrense.
D'agòbio per la incertesa del marcador,
sí,
no?
Evident,
perquè de fet
evident,
el que va tenir millor ocasió va ser el Sobrense.
És evident, és evident.
Sobrense ahir guanya per 4-0 i no passa res.
Sí, el Jonathan va tenir una última ocasió que hagués ja matat definitivament el partit. No va voler entrar, en aquest cas el Gerard, el porter del
Olivella,
li va treure molt bé la pilota.
i el Sonense, que va acabar guanyant aquest partit per 2-1, i bé, parlàvem en acabar el maig amb el Josu, valorant evidentment aquesta victòria i aquests 3 punts.
Jo em vaig amb una sensació positiva, perquè crec que els primers 20 minuts de la primera part els hem passat per sobre i hem pogut fer més d'un gol que hem fet, i a la segona part igual. Els primers 10-15 minuts han sigut totalment nostres. El que passa és que bueno, hi ha hagut una jugada desafortunada, entre cometes, han caçat el Mario, i bueno, mira, el que és el futbol, hem jugat amb 10 un minut, ens ha fet el gol amb un jugador menys. És el que té el futbol. Justament ha fet el gol el jugador que havia de cobrir el Mario. Bueno, són coses del futbol. Crec que a partir de que el Galetti s'ha trobat una miqueta dintre el partit, que li ha costat 5-10 minutets, crec que després no hem patit. No recordo cap oportunitat clara de l'Olivella. De veritat, no sé, corregiu, però crec que no ha tingut cap ocasió clara l'Olivella. Després he sortit jo de central per les pilotes aèries, que sabia que al final li tirarien el codro, i em sembla que no ha guanyat cap. Llavors,
està més l'agòbio, no? Una miqueta de...
Ha estat l'angoixa aquesta de tenir un equip tan jove que hem tingut al final, i jo tenia por de que no sapiguéssim patir. Llavors, per això volia treure el Joanet al final, per treure... El Joanet té aquell puntet de quedar-se la pilota 5 segons, de fer una falteta, de tirar-se al terra... Bueno, malgrat tot, crec que hem respost bé. Dani Abril ha entrat per banda fins al final, el Jordi ha aguantat la bola quan havia d'aguantar, el Nacho no li puc demanar més, s'ha barallat amb tothom mitja horeta, el Joan s'ha barallat amb tothom, i al final quasi té el seu premi, que s'ha quedat davant del Gerard Sol. Bueno, jo crec que és positiu.
Bueno, només pel gol que ha fet el Jonathan de Xilena ja valgut la pena tot, no?
Sí, i tant, ha sigut un golarro, i a part que, bueno, crec que teníem un equip que guanyarà molts partits aquesta segona volta davant. Ja ho heu vist, els resultats d'avui, tothom guanya a tothom, tothom pot perdre amb tothom, i a l'Olivella, si segueix així, no sé si se salvarà o no, però estarà allà. Ara, crec que han sigut superiors.
Jo la diferència que veig és que el Sobrense sap a lo que juga, ha canviat moltíssim, és un equip que fa molt bé els moviments, i a l'Olivella doncs té una referència, que és el Codro, busca molt el Codro. És la diferència que veig en aquest partit, no sé com l'has vist.
Sí. Bueno, jo crec que el Sobrense treballem per això 3 dies a la setmana. Cadascú sap el que ha de fer, cadascú sap a qui ha de cobrir i a qui no ha de cobrir, i bueno, després et surt o no et surt. Avui ha sortit, el dia del Sitges va sortir, el dia de Noia va sortir, i el dia del Vistalegre, estonetes sortia. A l'Olivella sabíem des d'un principi que la seva referència és el Codro. Llavors, bueno, ha tocat una pilota, l'ha ficat dintre, i ha tocat una altra que li ha donat el pal. Sabíem que si li deixaven sol, ens la liaria. El Mario ha fet un treball impecable, després crec que el Galetti també, i bueno, jo he estat allà per ajudar també, que crec que, bueno, que ha sigut una aportació al final que ha sumat una miqueta.
Lo dels canvis, ara ho comentàvem, l'àrbitre us impedeix fer un quart canvi, n'havíeu fet 3, ell, tossut, que n'havíeu fet 5. Clar, què es pot fer amb això?
Bueno, no es pot fer res. Rebre targetes per protestar. És que, sí, clar, et sents una miqueta incòmode, perquè és que és una cosa molt, molt visual. O sigui, és parar i mirar, dic, qui hem canviat? El Galetti, hem canviat el Nacho i hem canviat el... A qui hem canviat?
Galetti,
Nacho
i jo.
I jo.
Dos, tres canvis.
Llavors, tres canvis. Teníem tres jugadors, quatre jugadors més a la banqueta. És fer la suma. Si tens quatre jugadors a la banqueta, és que han sortit tres. Clar, Carlos, amb aquella soltura que té al final del partit, entre dues aigües, tenim pilotes jugant amb el Joanet a dalt, ens hauria pogut donar el tercer gol.
I no només això, ja és hi ha hagut jugades en què les targetes eren clares, eh? Però clares, eh?
No, el Mario té la cama...
El Mario
té la cama... La tíbia la té doble. I els jugadors han anat sense targeta. Clar, A mi, de veritat, em fa... Vaig escoltar el Manuel Rodríguez fa un parell de setmanes el que va dir i estic molt d'acord amb ell. Sempre parlem dels equips de fora que tenen molts bons jugadors, sempre parlem dels equips de fora. Crec que nosaltres tenim molt bon futbol i no donem una patada amb ningú. I sempre ens portem més targetes que els contraris. La meva pregunta és per què. El Mario se'n va amb targeta i amb la cama, que potser la setmana que ve no juga.
És la pitjor notícia, no? Aquesta.
Clar, i aquest jugador acaba el partit tranquil·lament. Surto jo, remato de cap, no toco amb ningú, hi ha un tio al terra, on diu el reglament que hem de parar nosaltres? On ho diu? No hem de parar. Llavors, a la banqueta de l'Olivella pot dir, tranquil·lament, pot dir que quin entrenador que té el Sobrense que no para el partit. Perdona, jo no he tocat amb ningú i de fet s'ha aixecat el segon següent. Mm-hmm. O sigui que, el Sobrense juga a futbol i el Sitges crec que també. I ja està bé de parlar malament de la gent d'aquí, perquè aquí tothom pot venir i es creu que és casa seva, això. I crec que això ens heu d'ajudar, vosaltres també, el Sitges i a nosaltres. Crec que ens heu d'ajudar perquè... És que nosaltres no donem una pedra a ningú i sempre acabem amb 8 targetats. Dius, bueno, no sé què fem malament. Sí que parlem, sí que tenim jugadors de molt de caràcter i parlen, però no hem pegat amb ningú mai.
Jo sempre he estat de l'opinió que, com que els jugadors d'aquí no saben donar puntades, quan donen una es veu molt.
Sí, però és que el David Granados li han tret targeta per dir-li a l'àrbit, àrbit, que hem fet 3 canvis, targeta.
Sí.
Com pot ser? No,
els àrbitres tenen més facilitat de treure una targeta per protestar que per Jou Piolent, i avui s'ha vist, Josu, avui s'ha vist.
Perdoneu, la primera part, no sé si heu vist, que fins al minut 30 he estat de peu. Al minut 30, al 45, no m'ha deixat estar de peu.
Sí, t'ha fet segurat.
I clar, jo a la mitja part li explico, no, és que sóc l'entrenador, no, però tu no pots estar de peu, com que no puc estar de peu? I l'entrenador, al contrari, per què sí que està i jo no estic? Quina diferència hi ha? Perquè tu ets jugador, dic, bueno, anem a veure. Jo sóc jugador, però sóc l'entrenador. I l'entrenador, al contrari, està l'entrenador, el delegat, els jugadors, tothom allà protestant i no passa res. El criteri no és el mateix, jo ho sento, no és el mateix. Mm-hmm. I bueno.
Bueno, a pensar ja en la setmana que ve, no? Una setmana ja normal de treball. I dissabte no deixa de ser un repte, no? Treure un bon resultat de Vilanova.
Sí, jo crec que sí, jo crec que nosaltres ara estem en una línia bona de treball, d'afrontar els partits amb molta intensitat, amb moltes ganes. Nosaltres anirem a Vilanova a plantejar el partit per intentar guanyar a Vilanova. Sabem que el Vilanova té molt bons jugadors, sobretot en les bandes, a l'atac. Té el Juanma, que el coneixem molt, que és un molt bon golejador. El que passa és que aquí no va tenir sort les dues temporades que va estar. I després té bona gent, té gent de Sitges també allà, de l'Àritz, de l'Àlex... Uh-huh. El porter no el coneixo el porter, però el que més coneixo bastant, i bueno, crec que té moltes virtuts, però també té alguna mancança que hem d'intentar aprofitar. Mm-hmm. Com ells s'aprofitaran les nostres, clar.
Tant que s'havia parlat d'actitud, d'agressivitat, escolta, què l'has donat a aquest equip?
No res, Toni, simplement confiança, parlar amb ells, ser un mes de l'equip i donar confiança en tots. Avui he vist el capità enfadat com una mona. I el capità som amics des de fa potser 15 anys. Enfadat com una mona amb mi. Això és bo, això és positiu. Perquè està enfadat perquè l'he canviat. Perquè vol jugar més. Perfecte. La setmana que ve entrenarà més i si s'ho guanya, jugarà. O sigui, aquí ningú dona res per fet, i avui hi ha hagut un canvi perquè he cregut oportú que el Marc Eugés es mereixia jugar allà d'una vegada, i avui l'he tocat al Javi. Potser la setmana que ve pues, li toca amb una altra. Amb això que us vull dir, l'únic que ha donat és intensitat, confiança i treball, i amb el treball. De vegades surten els resultats i a vegades no. A Vilafranca no van sortir, però el resto de dies més o menys han anat sortint. I us volia dir una cosa, ara que està aquí el Fitxi. El treball no és meu, és del Fitxi, del Xifra, del Juanjo, del Ruzafa, que està operat a l'hospital i que aquests 3 punts van per ell. Ruzafa està hospitalitzat perquè té una perforació a l'apèndix. I ha estat greu. Llavors, bueno, doncs està hospitalitzat. És el treball de tots, no meu.
Doncs el treball de tots, així ho destacava el Josu en acabar amb aquest partit, aquesta victòria del Sobrense, Toni, i aquest repte que té ara l'equip també d'anar dissabte a Vilanova i treure un bon resultat, i per què no els 3 punts?
Sí, 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 jo penso que està en el millor moment i que pot aconseguir-lo a Vilanova. L'experiència del Sobrense en determinats jugadors le pon llàstima, a veure si es pot comptar o no es pot comptar amb Mario, perquè és una peça fonamental, però crec que...
Veurem l'evolució de la seva lesió al llarg d'aquesta setmana, però bé, s'ha demostrat que Mario és una peça molt important per l'equip.
Molt, 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 molt.
És allò que diem sempre, eh? No hi ha ningú imprescindible, però la seva aportació és molt evident, es fa... És important.
És una peça tranquil·litzant.
Hi ha un Sobrense amb Mario i un Sobrense sense Mario, evidentment.
Sí, sí, sí. No, no, i està fent, té un paper fonamental amb el Josu a la banqueta, i per això Mario, si se recupera de cada aquest partit, és una peça que li pot anar molt bé al Sobrense. Serà un partit de maco per veure'l, perquè són dos equips que intenten jugar a futbol.
Exigent, perquè evidentment sí. Vilanova jugarà de local, jugarà a casa seva, li exigirà al Sobrense.
Sí, sí, sí.
Li exigirà, sobretot... molta tensió sí, defensiva, perquè a Vilanova apretarà, és un equip que ofensivament també doncs, és alegre, però
sí,
bé,
sí, sí,
no suelen ser, té les seves armes, evidentment, també per fer mal.
Sí, per això, jo penso que serà un partit de detalls també, i el Sobrense, doncs, si realment planteja el partit com ho està plantejant en aquests últims partits que hem vist, doncs el Sobrense té molts números, el que passa que és conscient que davant té un rival molt jove que té moltes ganes de jugar a futbol i que no li posarà les coses fàcils.
Sens dubte. Doncs una bona jornada també aquest proper dissabte amb els Sitges Capellades a 4:45 a Aiguadols i a 6:45 a l'Alumnes Obrers de Vilanova, aquest Vilanova B Sobrense. En parlarem perquè temps tindrem per analitzar amb aquesta propera jornada que serà la número 22. Doncs feta ja amb aquest repàs de la jornada futbolística d'aquest darrer cap de setmana, fem una petita pausa, tornem de seguida. Hem de parlar encara de bàsquet, de la 22a jornada a la Lliga EVA i també del bon paper que va fer el Club Patí Sitges aquest passat dissabte davant el Belloc. Al final es va haver de conformar amb un puntet, però a punt va estar de donar la sorpresa al Club Patí Sitges davant el líder de la Primera Catalana.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Els espais naturals de Catalunya són el GenCat.
I això què vol dir?
Doncs que ara al GenCat hi pots trobar tota la informació sobre els parcs de Catalunya.
Però informació de quin tipus?
Pots saber on són.
O com arribar-hi.
O pots conèixer la flora, la fauna i el patrimoni cultural del lloc.
I els itineraris i activitats que s'hi poden fer.
I hi ha imatges dels parcs?
Hi ha cents de fotos i vídeos.
I tot això on heu dit que és? Ho trobareu tot sobre els espais naturals de Catalunya a gencat.cat.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí? Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres, 902 15 15 07.
Més a prop.
Estem caminant endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la xalana.
Viu els castells de més a prop, amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, les mans per davant, les mans per davant.
Assajos dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova. 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Bam bam, on s'asplache, j'y sur mon lit à bouffer, ça n'en en buvant, prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vide, débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash.
Molt bé, doncs s'ha tornat ja després de la pausa publicitària. És el moment de parlar de bàsquet, d'analitzar com ha anat la 22a jornada amb el grup C de Lliga EVA, destacant bàsicament la gran victòria que va aconseguir el Club Bàsquet Sitges després de dues pròrrogues a la pista de l'Estàdium Casablanca Aragonès. La resta de marcadors van ser Sabadell Bàsquet 69, Montcada 76, el 84-85, com dèiem, de l'Estàdium Casablanca Club Bàsquet Sitges, el Mollet 78, Cornellà 58, el Cedis 81, Granollers 74, el Sant Feliuenc 73, Arenys 65, el Coll Blanc 88, Montedocai 83 i el Girona 83, Sant Nicolau 72. Continuem anant a la classificació del Sant Feliuenc amb 17 victòries, 4 derrotes, amb 14 i 7 al Sabadell Sant Nicolau, amb 13 i 8 a la Girona, amb 12 i 9 al Coll Blanc La Torrassa, el Cedis amb 11 i 9, les mateixes que el Bàsquet Sitges, que ocupa en aquests moments el sisè lloc de la classificació, al igual que el Mollet i el Montcada, amb 10 victòries, 10 derrotes, el Casablanca i el Sabadell amb 9 i 12, el Cornellà amb 9 i 11, l'Hospitalet, i tanquen la classificació amb 7 victòries, 14 derrotes, el Montedocai amb 5 i 16, l'Arenys, i el Granollers Cué amb 4 i 17. Com dèiem, victòria dissabte al vespre del Club Bàsquet de Sitges a la pista de l'Estàdium Casablanca Aragonès, 84-85, després de dues pròrrogues. Com van anar els parcials? 22-16 al primer període, favorable al conjunt aragonès, 12-22 al segon període, favorable en aquest cas als homes d'Edu Piñero. Va acabar així, amb aquest resultat de 22-16, 12-22 al descans, 19-11 al tercer període favorable al conjunt de nou aragonès i 13-17 al quart i definitiu període favorable en aquest cas al Club Bàsquet Sitges. Empat final a 66, per tant, es va haver de resoldre aquest maig amb una primera pròrroga, els 5 minuts de pròrroga que van acabar amb empat a 9 i finalment amb una segona pròrroga parcial de 9 a 10, aquest cop favorable al Bàsquet Sitges per aquesta victòria final de 84-85. Per tant, una boníssima victòria, la que va aconseguir el conjunt dels Sitges el passat dissabte a la pista de l'Estàdium Casablanca, gràcies als punts, evidentment, de Guillem Cussó, que va fer 4 punts, Drame 9, Adrià Mestres es va quedar amb 4 punts, 5 per Marc Sabater, 17, màxim anotador en David Rodríguez, 15 per Jaume Torres, 12 per Dani Carreter, 13 per Xavi Sabater, 4 punts va anotar Isaac Fígols i Eric Fernández, que es va quedar amb només 2 punts. Per tant, aquesta victòria que li atorga el Sitges, diem-ho així, una plaça certament còmoda a la classificació amb aquestes 11 victòries i 9 derrotes, per tant, molt a prop, cada vegada més a prop d'aconseguir l'objectiu d'assegurar la permanència. Caldrien potser un parell o tres de victòries més. La següent podria caure amb aquest proper dissabte a la tarda amb la visita del Sabadell Bàsquet, un equip que a hores d'ara ocupa el desè lloc de la classificació amb tantes victòries com derrotes, és a dir, 10. Per tant, el proper dissabte a la tarda, com dèiem, aquest Bàsquet Sitges Sabadell Bàsquet al pavelló de Pinsbens. I també hem de parlar d'hoquei patins en aquest apartat poliesportiu, bé, bàsicament per repassar com ha anat la jornada número 19 a la Primera Catalana i, Toni, aquest empat a 5, a punt va estar el Club Pati Sitges de donar la sorpresa dissabte a la tarda amb el Belloc, amb el líder.
Sí, sí.
És un punt...
És un punt...
Que en altres circumstàncies potser seria molt més bo del que hores d'ara ho seria, però és un bon punt si teníem en compte la imatge que va tenir l'equip, que va oferir l'equip.
Sí, a més...
I que va estar res...
A punt de guanyar.
A mig minut, diguem-ho així.
A mig minut de guanyar. És un punt que tu no pensaves en ell, perquè de fet tu pensaves que se podia perdre aquest partit. En cap moment se va pensar en guanyar el partit. Jo no dic durant el partit, sinó a la prèvia del partit, abans de jugar aquest partit. Després va veure que es podia guanyar, però tenien que estar molt motivats al llarg de tota l'encontre, perquè la primera part va acabar 2-0.
2-1.
Perdó, 2-1, perquè el gol d'ells van arribar...
Sí, sí, els últims instants.
En els últims instants, 2-1. Amb el 2-0 pensava que podia guanyar partit, després arribava el 2-1, que doncs apretava molt, sobretot a la segona part. En la segona part, res, en pocs minuts ells fins i tot van donar la volta i es van col·locar amb un 4-2, un 4-2, doncs tot feia pensar de que quina llàstima, si estava jugant bé, si estava perdent pel 4-2. El que passa que el Sitges doncs va seguir jugant bé, molt motivat, molt concentrat en el partit, amb un Isaac Martínez doncs que portava realment
tot el control de l'equip,
doncs va arribar fins i tot a empatar i posar-se per davant als Sitges i li va faltar això, mig minut per acabar guanyant a un bel joc que se va veure contra les cordes, que té molt bons jugadors i que se va mostrar beneficiat per un arbitratge que jo penso que va perjudicar.
Sí, sí, va haver per allà un parell de blaves, ostres.
Sí, és que el Sitges va veure dos blaves, sí, i dos blaves representa una falta de lleta en penal. Doncs, clar, tot i que el porter del Sitges va estar molt acertat, són jugades molt determinants.
Clar, són jugades que teòricament han d'acabar en gol.
I va estar més de 6 minuts el Sitges amb 4 jugadors de pista, no 5, perquè si comptem les dues blaves, representa aquests minuts, no? Però en general el Sitges va mostrar amb bona cara, molt disciplinat, jo penso que l'aportació de l'Isaac és molt, molt, molt interessant i fins i tot jugadors que es comencen a recuperar, com el cas d'Edgar Quintana, que a mi me va agradar moltíssim, i fins i tot l'entrenador deia al final del partit doncs que clar, que no lo podia forçar més perquè li faltava minuts.
Sí, ve d'una lesió, evidentment, a l'Edgar, i clar,
una lesió greu,
no?
Doncs, però l'Edgar és un jugador que li pot donar aquest plus als Sitges que li faltava. A més, faltava un jugador com el Jordi Pena, que t'assegura gols.
Sí, sí, però molt bona l'aportació en general de tot l'equip, des de la porteria fins al darrer dels homes.
Molt seriós, molt seriós, un partit molt seriós, molt seriós.
Un bell lloc que va estar, com deies, Toni, contra les cordes en alguns instants i que va haver de patir fins l'últim segon pràcticament per endur-se un punt.
Sí, sí, i a més, conscient de la seva superioritat tècnica, perquè evidentment tenia el Belloc, que és un gran equip, doncs fins i tot va buscar doncs l'home a home durant per tota la pista a veure si podia aconseguir doncs capgirar el marcador i guanyar-lo. No va poder perquè el Petit Sitges té un home que aguanta molt bé la bola, que distribueix molt bé, com és el cas de l'Isaac, i els va donar bocius a tots.
Sí, l'Isaac.
En 3 gols doncs va ser el màxim realitzador del Petit Sitges.
Doncs amb l'Isaac Martínez parlava el Toni quan va acabar amb el partit. Un Isaac Martínez, evidentment, satisfet, diguem-ho així, per aquest punt que aconseguia el Petit Sitges davant el líder, davant el Belloc.
Pues sí, el que passa que els anteriors 3 partits que vam jugar a casa eren equips rivals directes, com si diguéssim, vam pinxar els 3, no? I van ser pues, uns cops molt, molt durs, no? I avui, en canvi, era un partit que jugues amb menys pressió perquè jugues contra el líder, no? I pues, sempre que anem a jugar un partit anem a guanyar, òbviament, no? Però hi ha dies que és com més difícil, no? I avui era un dia d'aquests i Érem 5 només al principi, ha faltat el Pena, una massa important, el segon porter no estava, s'ha ficat el Camarasa de segon porter, i bueno, hem començat amb ganes, hem tingut efectivitat, i bueno, doncs hem començat 2-0 guanyant, i això doncs ens ha fet creure que podíem, no? I doncs, partit a partit estem jugant millor cada dia, i bueno, doncs crec que es va notant amb els resultats. Encara no guanyem, però anem millorant.
De moment, avui el partit molt bé. Jo me quedo amb 2 detalls. Primer, quan faltaven 2 minuts, doncs anàveu guanyant 2-0. Tu estaves a la banqueta, ells han aprofitat aquest gol i han entrat al partit, i després també me quedo amb el 4-2. Perdent 2-4, com estàveu perdent, remuntar al partit i posar-ho 5-4, això vol dir que avui realment les coses l'estàveu fent perfecte, que teniu que jugar al límit, perquè si no realment és complicat.
Pues sí, jo també vull dir que que estigui jo a la banqueta, per exemple, com els dos minuts de la primera part, tampoc vol dir res, perquè al final del partit jo estava en pista també i ens han empatat. Potser vol dir que als finals de les parts estem molt agotats, perquè pues, intentem anar, pues, donar el màxim tots durant tot el partit, i pues, són moments que baixes una mica la tensió i pues, et matxaquen. No? I, pues, avui també el que ens ha passat, que hem marcat la falta directa que hem tingut, no? I el penal també hem marcat, i altres partits el que ens passa és que tirem tres faltes directes, penals, i no marquem. I en canvi avui ells han fallat. Llavors, també aquestes coses són el que en partits igualats pues, fa de cantar la balança. I pues, avui pues, hem tingut la sort de cara amb aquests aspectes.
De totes maneres, Isaac, teniu que jugar al màxim de concentració tots els partits.
Tots els partits.
Perquè si no, realment s'escapen. Si jugueu tots els partits com heu jugat avui, és difícil.
No hi ha cap problema per aguantar la categoria, sí. És el que passa. El que a vegades et relaxes, no saps per què, o comença malament el partit i ja la dinàmica de l'equip pues va cap a baix, no? I no es juga amb tanta intensitat. És inconscient, perquè pues, anem a jugar i volem jugar al màxim i guanyar sempre. I bueno, la setmana que ve juguem contra l'Andorra, que és un rival directe, i pues, espero que juguem amb aquesta intensitat, perquè pues, si juguem així pues, estem convençuts de que podem guanyar, no? Pues, no dic que guanyarem segur, perquè el partit és molt llarg, però...
Sí, perquè a més, dona la casualitat que l'Andorra aquesta setmana juga amb el Reus Prom.
Sí, no
teòricament, sobre el paper, Reus Prom és superior.
Sí.
Estava un punt, estava empatat de punts. Ara li treure un punt. Si guanyeu a l'Andorra ja seria 4 punts.
Seria 4 punts. Seria un pas important. De totes maneres, encara queda molta lliga, però ja estaria bé començar ja a anar sumant, i estic segur que quan comencem ja a guanyar, ja no deixarem de guanyar.
Tu ja et trobes en unes condicions perfectes, eh?
Bueno, encara em falta, físicament, encara...
Déu-n'hi-do.
El que passa que vaig descansant, quan anem jugant, a vegades aquí una mica enrere i descanso, no? Però encara em falta una mica. Però bueno, és millor cada cop.
Doncs, Isaac, molta sort de cara al partit d'Andorra. I a seguir així, si treballeu com avui, realment serà molt difícil perdre la categoria.
Pensem el mateix tot l'equip.
Doncs li plantejava el Toni a l'Isaac aquest partit entre el Reus Ploms i l'Andorra, de que teòricament el Reus Ploms havia de guanyar i sumar els 3 punts davant l'Andorra, doncs...
Sobre el paper, sí.
Doncs el paper estripat.
Sí, va sortir mullat.
Sí, va sortir mullat perquè l'Andorra va guanyar 3-4 a Reus.
Sí.
I això fa que bé, el partit Andorra encara sigui molt més important del que ho era fa unes hores.
Sí, estan obligats el partit Sitges a guanyar allà. Si abans ja ho tenies clar que tenies que anar a guanyar, doncs ara ho tens molt més clar. Els 3 punts són molt importants si vols aconseguir l'objectiu, que és salvar la categoria.
Comentem com han anat aquests resultats de la 19a jornada de la primera catalana. Van ser el Riudevitlles 5, Masquefa 6, el Reus Deportiu que va apallissar l'Esfèric, Cuei, bé, equip ja pràcticament de segona catalana, l'Esfèric de Terrassa. 11-4 va guanyar l'Alpicat al Juner de B, 3-2 va guanyar el Congrés al Castellet, aquest empat a 5 entre el Sitges i el líder, el Belllloc. 7-2 va guanyar el Cambrils davant el Calafell B, el ja comentat també en Reus Ploms 3, Andorra 4, i el Cornellà, que va guanyar amb la seva pista 5-3 al Capellades. Això vol dir que el Belllloc continua mantenint el liderat amb 46 punts, però només un té el Cambrils. A tercera posició és per l'Alpicat amb 41, 40 per Castellet, 34 punts per Masquefa, 33 per Congrés, 31 punts per Capellades, 28 per Reus Deportiu, 24 per Cornellà, 23 per Reus Ploms, 19 per Riudevitlles, el Juner de B i el Calafell B en sumen 18, i les tres últimes places són per l'Andorra amb 16 punts, 14 el Club Petit Sitges i 8, com dèiem ja, molt més a prop de la segona catalana, Toni, l'Esfèric de Terrassa. No hi ha més.
No hi ha més. Es té que anar a sumar, perquè si no els de dalt se'n van.
Ara, clar, tu veus, per exemple, jugar al Sitges, el partit de dissabte amb el Belllloc, i creus que pot guanyar Andorra? Jugant sí, així, amb sí. aquesta intensitat que tu li comentaves amb l'Isaac, no?
Sí, però es feia referència també del partit que es va perdre amb el Juneda.
Sí,
un partit que l'Isaac guanya...
era conscient que, clar, s'havia fallat amb rivals directes.
Clar, és un rival que lo tenies guanyat, que era directe, que sumava els tres punts importantíssims.
Es va fallar amb el Juneda, es va empatar també amb el Riudevitlles...
Clar, és això, aquests punts que s'han perdut a casa... en rivals directes, que això lo que realment li farà mal i marcarà...
La derrota amb el Juneda potser és la que va fer més mal, no?
Molt de mal, perquè és un partit que tu anaves guanyant de la manera que anaves guanyant i vas acabar perdent, no? Doncs, i en res, en pocs minuts vas acabar perdent. Va fer molt de mal perquè doncs, va reaccionar molt allà a la pista del Lleida, fins i tot allà es podia haver aconseguit un bon resultat, però clar, estem parlant de dos equips molt diferents, Juneda i el Lleida al Picat.
Sí, sí, sí.
Jo penso que els punts que s'han perdut aquí en rivals directes seran els que si tenen que passar factura, passaran factura.
L'empresa és complicada.
No, molt complicada,
no ens enganyem. Encara hi ha opcions, evidentment, mentre les matemàtiques no diguin el contrari, encara hi ha opcions, però bé, una miqueta ens trobem amb aquella posició de saber qui acabarà baixant, si són 3, si són 5, si són 6...
Veurem. Si són 3, el Sitges ho té dit complicat, però pot salvar. Si són 5, ja ho veig molt més difícil.
Sí.
Però de moment, doncs, ells tenen que anar partit a partit, ara sumar els 3
punts. Si són 3, els que baixen, tens la salvació a 4 punts.
4 punts,
sí,
clar.
Sí.
Clar, si són 5,
si
ja
són
5,
ja també 5, 6 punts.
L'empresa ja és més difícil.
Sí, sí, sí.
Ja és més difícil. Però, en fi... tenen que sumar tots els punts possibles en aquesta segona volta. Si mostra l'actitud que van mostrar dissabte, ho poden fer, poden mantenir la categoria, però per això tenen que jugar amb una intensitat tot el partit del 100%, com el dissabte passat.
Sí, sí, o potser una mica més del 100%.
O potser una mica més, però sí, sí. Està tot el partit posat dintre, que és el que va fer el dissabte passat.
Doncs s'haurà de mirar de treure un bon resultat aquest proper cap de setmana a la pista de l'Andorra, certament, per tenir o per seguir creient amb la salvació. Molt bé, hem cobert ja doncs, bona part del programa, encarem ja la part final, la darrera mitja hora, que ens ha de servir per posar-nos una miqueta al dia del futbol femení, del club de futbol Sobrense, de les aspiracions que té, evidentment, el primer equip, que després de la derrota amb el Santa Eugènia doncs, ho té una miqueta més difícil, salvar aquesta difícil categoria com és la preferent. D'aquest moment saludarem Xavi Areu, que és l'entrenador del primer equip del Sobrense femení, també de la Liga Infantil, i una de les jugadores del primer equip, en aquest cas, la Núria Cubillos. Actualitat, com dèiem, del futbol femení del Sobrense.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.